nuestra tierra.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estás a la 92.2 FM.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Radio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, són les 12 i un minut i estem a 20 de juny, a 20, com s'està passant el mes. Mire, tinc així en mi, en la ràdio, en Ràdio Villarreal, a una persona que ha sigut regidor 24 anys, 6 legislatures, 4 governant i 2 en l'oposició, que s'ha de prendre un to estar en l'oposició, sobretot el que uno té que fer, no? Ha sigut diputat i vicepresident 16 anys de la Diputació de Castelló. I ell és tècnic agrícola, d'agricultura, i ell és Ramon Tomàs Céspedes. Molt bon dia.
Bon dia.
Ramon, i ara ja te puc parlar de tu, perquè com no eres autoritat...
Sí, bueno, i sempre. Jo crec que tot el temps que he estat en política, no sé, esa paraula que m'has dit ara, pues, és estranya. Jo era un polític de, com dient, de trinxera, no? De camp. No era un polític de... d'oficina, entonces vull dir jo que ja on anaves, pues, lo que intentaves era mesclar-te en la gent i treballar en la gent, i te dic la veritat, van ser per això 6 legislatures. Una sí que és veritat que no és completa, vaig substituir a un altre companyero en temps del CDS, però bueno, en política ha estat 8 legislatures, 2 que no vaig eixir, claro.
L'han inhabilitat.
Sí.
Hasta el 2030.
En estos moments jo tinc... Però dic plan cachondeo perquè, com, no sé, jo sóc el segon més condenat de l'Ajuntament de Villarreal de la democràcia, des de que n'hi ha democràcia. Primer és Manolo Vilanova, com sabeu, 7 anys d'inhabilitació i 2 anys de presó. I jo sóc 7 anys inhabilitat, jo i Juanjo Robert, tenim per unes factures... Notes de reparo, por eso si m'entens. I entonces m'han prohibit ser concejal, així no ho marca la sentència, concejal, tenent alcalde i alcalde del poble, que no me puc presentar, no és que anava a ser.
A este poble?
No, a este no, a la vida municipal.
Però pot ser ministre, per exemple, no?
Sí, pot ser director general, pot ser això, cosa que ara ja n'hi ha menys esperances de tot això, i jo que ja me faig més mal feiner, perquè quan menys... te dediques a la política, pues te entren ganes de dedicarte menos encara.
Y sin embargo, no dices tú no dices de estar volver a sabentar de todo lo que pasa en política.
Home, eso es engañamos a la gent. No, no vull saber res de política. Pues no, perquè totes les dies llitges els mitjos de comunicació, sent Radio Villarreal, sent la COPE, sent... m'entens? Entonces, pues totes les dies pues, veus els... les opinions, veus a la gent, veus... Últimament m'estic fent fan de les teles locals.
Sí.
Perquè és molt difícil veure una tele nacional perquè dius, bueno, no sé en quin país visc. I les teles locals, pues, traeu, la majoria trauen coses de que, xap, un altre dia un naixement del riu, xap, ja hi he estat jo personalment, amb l'impiada, aquest riu. I tot això comença a il·lusionar-me, i quan hi ha 10 o 12 de teles locals en la província, doncs... pues, mira, m'ha veat i cada vegada, pues, sin voler, pues, lo que jo te diria, no pots oblidar-te de tot el que està passant, és impossible.
Vale, pues aplegada a este punt, perquè com havia dit, va, jo me faig mal feiner i tal, i vull que la gent sàpia que tu estàs molt ben assabentat en política. Com veus el panorama polític? Comencem per on vulguis, nacional, local, provincial, autonòmic?
Ai, pues mira, vaig a començar per nacional, que veig un despropòsit. jo, com t'he dit, estic condenat 7 anys d'inhabilitació. En la vida me s'haguera ocorrit dir en l'audiència provincial, que és el que me va condenar, i en després va ratificar el Tribunal Supremo, en la vida me s'ha ocorrit dir que el juez ixe me tenia mania. Ni me s'ha ocorrit. Ara, totes les dies, en este panorama nacional, si algun juez dicta contra algú, sobretot si és de l'esquerra radical que tenim, el juez està comprat, és fascista, bueno, és franquista, és... A mi m'han condenat, tenint a favor la fiscalia, que van dir que no tenia motius, que tot el més a mi era una sanció per lo contenciós administratiu, van condenar 7 anys, a no ser concejal de Villarreal, per lo penal. Entonces, jo me mor de risa. És que vull veure esta esquerra radical que diuen que és juezos. En el meu cas és al revés. M'han condenat en dictamen a favor d'un fiscal de que no tenia que tindre condena i no me s'ha ocorrit dir mai en la vida que els juez Orisos eren de l'esquerra radical, que bueno, eren de comunistes.
A nivell nacional, vostè, tu traslades al que tu has viscut, no? I a nivell autonòmic?
Jo ara, a nivell autonòmic, bueno, tenim un menor mal que ha canviat, la veritat. Jo tinc que parlar així, però porten un any. En aquests moments crec que n'hi ha una hipoteca molt gran de deute a nivell autonòmic. I jo sóc els que pense que ens costarà un poquet arrencar, però a la llarga l'autonomia valenciana n'hi hauran projectes il·lusionants en totes les eres, tots els mapes i totes les indústries que ens venen de la nova era. Avui traiem una molt bonica del port de Castelló, en el qual és l'Amoníaco Verde.
L'Amoníaco Verde, una empresa...
Una empresa que vol invertir 1.400 milions en l'àrea de Castelló. Jo crec que tenim que volcar-nos en aquesta era. És el futur nostre, també.
Parlant de processos judicials, perquè l'Audiència de València reobri la causa contra Mònica Oltra. El tribunal ha estimat parcialment els recursos de l'acusació, perquè entén que no pot descartar-se clarament l'existència d'infracció penal i concorren indicis per a encausar l'expresidenta i els altres 15 investigats.
Pues ara apuntat, així, que veureu, en una setmana i serà l'esquerra radical dient que el juez és franquista. I jo torno a insistir, perquè és un tema que jo el tinc ahir guardat i a mi que m'han condenat, ni en la vida me s'ha ocorrit dir que el juez que m'ha condenat a mi és comunista. Al revés, m'han condenat, jo he acceptat, no he volgut recurrir ni a Europa ni a Manolo Vilanova, sí que va recurrir i va guanyar. Jo no he volgut recurrir perquè dic, ja, he anat al Supremo i 7 anys d'inhabilitació com a concejal, pues, tinc que fer, pues, ho complisc. En la vida més s'ha ocorrit. Però tu tranquil, que l'esquerra radical, ja veuràs com d'ací 2 dies el juez que reobri la causa de l'audiència serà franquista, serà lawfar, si diu ara la paraula.
Lawfar.
Molt bé, pues així serà. Apunta-teu perquè serà així.
I a nivell local?
Pues jo sí, a nivell local jo crec que és una pena. Tenim, crec jo, en la història que jo conec, i la conec prou a fondo perquè he estat pràcticament des dels anys 80, quan vaig vindre de la mili ja estava en política, ja era de...
Cal dir que vas començar en el CDS, eh?
Sí, jo vaig ser concejal, que torna a insistir, vaig substituir a un que anava davant de mi, se'n va anar i va dimitir, i el vaig substituir jo, junt amb Godofredo Campón, que, bueno, ja no està entre nosaltres. Però jo crec que en aquests moments, heu dit clar, i a més ho tinc tot analitzat, tema personal, i crec que és el pitjor gestor polític que hem tingut en la història de la democràcia Villarreal és l'alcalde actual. No polític, eh? Mirem-nos als ulls.
No, vostè no ha dit polític, vostè ha dit gestor.
Gestor. El pitjor gestor que ha hagut en la història de la democràcia de Villarreal.
Però porta...
Ai, pues porta 12, no, 12 i compliràs 16. Sí.
Sí,
gràcies a l'esquerra radical de Villarreal, que estaven renyits, no se podien veure, però mira, ara m'han dit, bueno, llegim que van a pactar. Claro, entonces, Serà 16 anys alcalde, sí senyora. I què fem?
És mal gestor, però és bon polític?
Jo crec que polític dins del PSOE n'hi ha poques com ell. Jo ho dic públicament, eh? Només hi cauen els anells. Polític, no vol dir gestor. Per mi gestor és la pena que tindrà Villarreal i Villarreal ho pagarà. No estem desenvolupant polígonos industrials, no estem desenvolupant res, perquè diu, és que les maleses del PP...
Els empastres, mi, empastres.
Els empastres.
Diu que els van deixar
tu
totalment...
Fijat, jo li dic als meus, dic, este no ha fet un empastre urbanístic, este ha fet un empastre, o sea, més amplio que l'empastre. Empastre és empastre. Jo li dic empastre. Empastre és d'ampliació. L'únic unitat d'actuació que estic veient jo que estan desenvolupant és en la carretera d'Onda, perquè els oients morsenca, és el, més o menys on està l'escola de capacitació agrària i davant. Bueno, esta unitat la va aprovar el PP i és nostra. Ell ha canviat un poquet la declaració, ha fet que allò és un clúster ceràmic. El PP va aprovar ISA i dos o tres més i una que està consolidada, que és la unitat lindant en el terme d'Onda.
Vostè considera que és mal gestor perquè...
Perquè no ha fet res. Simple i llanament. No?
Clar, un gestor gestiona. Vostè diu que ell no ha gestionat?
Anem a veure. Ell diu que els empastres del PP l'ha portat a la ruïna. Vale. Si tots els empastres que va fer el PP ell els haguera desenvolupat, Ciutat de l'Oci, perquè la gent mos entenga, la General... el que és la 340 davant del grup Porcelanosa. Allí n'hi ha 2,5 milions. Si s'haguera desenvolupat això durant els 12 anys que ha anat, totes les empreses que hagueren anat allí hagueren pagat els seus impostos.
Sí, però vostè també sap que la crisi va pegar un col molt fort a les empreses.
Pues per això se van paralitzar tots aquests projectes que estaven en marxa i alguns en màquines treballant. Està bé?
Sí, sí, sí.
Que del 2011 pues, n'hi ha bona crisi, però després han passat 12 anys i ha canviat. Els bancs tornen a tindre esperança perquè així hi ha hagut una crisi i en Onda no. En Onda s'estan desenvolupant els polígonos.
Sí, però és que sí, jo li puc contestar en aquest sentit perquè estiguera en aquest moment així l'alcalde diria, pues perquè en Onda Carmina va heretar...
No, s'ha desenvolupat.
Va heretar ella un molt bon caudal econòmic en l'Ajuntament, cosa que ell no tenia.
Caudal econòmic no. Ella ha heretat uns polígonos, els ha desenvolupat, s'han ficat empreses i ha recaudat més. No, no, no. No.
L'Ajuntament d'Onda estava sanitzat.
El primer any que jo me deixe de ser concejal,
sí,
se fa unes declaracions d'algun concejal entonces d'Economia i mos diu que n'hi ha 9,5 milions de remanents i 1,5 milió per pagar les expropiacions de la ronda a ninguna part, que és ara. M'entens? Entonces jo pregunto, un ajuntament arruïnat i té 9,5 milions de remanents? Jo li vaig dir mentirós en un pleno a este senyor i me va expulsar del pleno per dir-li mentirós. Entonces, pot enganyar a la gent. Jo ja no estic i tampoc me preocupe d'anar a premsa, però a mi no m'enganyarà. Jo torno a insistir. Onda tenia quasi 10 milions de metres quadrats en polígonos, d'acord. Però Villarreal ne teníem també algo paregut i estan ahí, polígono de la carretera d'Onda, són 2,5 milions de metres quadrats que estan desenvolupats, només tens que agarrar les unitats i acabar-les de desenvolupar i ficar d'acord per urbanitzar. Una en 12 anys, que ja estava aprovat. Polígono de davant de Porcelanosa, perquè la gent que mos està escoltant s'entere, 2,5 milions de metres quadrats més on anava la intermodal perquè no està desenvolupat perquè està en mans dels bancs, vale, d'acord, també és d'Onda, alguns estaven bé, altres estan per desenvolupar, passa que ha hagut un equip listo, s'han ficat a desenvolupar i totes les empreses que han anat ara paguen el seu IBI i els seus impostos en Onda, que de gan hi haurà més recaudacions. Villarreal és al revés, per això t'he dit que com a gestor, jo crec que és el pitjor gestor de la història de Villarreal per Villarreal. No polític, eh? Política millor.
En maig de l'any passat, quan tu veus els resultats, què penses?
Pues molt trist. molt trist, perquè torna a guanyar l'esquerra radical en este poble i el poble...
Des del primer dia tens clar que Compromís i el PSOE pactarien?
Home,
sí?
Però anem a veure.
Hi haurà moments molt...
No, però què dimonis, quina història. Tu veus a Compromís pactant en Vox o en el PP? Jo no els veig.
Home, hem de pensar que Compromís i el Partit Popular, que entonces era el Bloc, així sí que van tindre un pacte de govern.
Com has dit, com? Fa 20 anys,
sí,
el Bloc...
El Bloc.
El Bloc era el
Bloc. PP.
I eren altres mons. I la democràcia era un altre. O sigui, acabàvem un pleno...
Manolo Vilanova i Mari Gràcia Moles van pactar.
Claro que sí. Claro que sí, i acabàvem el pleno.
En este moment, Maria Fajardo i Adrián Casabona podrien pactar.
Però quin dimonis? Si ara Compromís, i a més falta Vox, però si ho tenim en Catalunya. En Catalunya, entre el PSOE, Vox i el PP, tenen 68 diputats. Majoria absoluta, el sobre 1. Faran un empastre, no empastre, empastre tan gran en Catalunya que tindran que anar a eleccions.
Sí, però saps el que passa? Que si sempre parlem de, saps el que passa? Sempre parlem de Catalunya, pareix que no mos entrem en la nostra. Jo torno una altra vegada a la nostra.
Però Villarreal, com quan... han de pactar? Compromís no pactarà mai en la dreta, perquè ara tot el que és un poc de dretes o centrodreta ja és un... Com és? Està en la fachosfera, està no sé on. Compromís no pactarà mai.
En aquest moment tu vas saber que José Benlloc seguiria sent alcalde de Vilarreal els pròxims 4 anys.
Jo ho vaig dir a tots els meus amics i els vaig dir a tots els polítics i a tots que jo ho tenia claríssim. Però és que han paralitzat Vilarreal un any, no tenim pressupostos, no tenim res. Això en la nostra...
S'acabarà fent pacte?
Per les notícies que està sentint...
No, 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 el punt de vista teu, és dir, igual que en el primer
sí,
moment...
Sí, home, tenen que aclarir-se perquè Villarreal no pot estar 4 anys sin pressupost.
Perquè Villarreal no pot estar 4 anys sense pressupost?
Claro.
Per això s'aclariran?
Home, claro que sí, i a més jo crec que de València pressionaran a Compromís, sí.
I si tu tingueres que sentar-te a negociar un pressupost en José Benlloc?
Jo?
Arribaries a pacte?
Jo, el PP, en José Benlloc?
No.
Primera, és impossible. I
no,
segon,
no, no,
És que, a veure, és que antes has parlat de fa 20 anys quan manava el Bloc, Unió del Poble Valencià, se negociaven les coses i no passava res. Ara és, no sé, jo no sé si tu dius, no parlem de lo nacional, però bueno, a nivell Villarreal, a nivell provincial, és impossible. Moratros, tota la gent de centrodreta ja som... fascistes, diuen, o franquistes, o... i entonces no se mirava això. Entonces se mirava que era una democràcia, era jove i tenien que pactar tot el que fora interessant per un poble.
L'únic que forçarà este pacte serà que Vilareal no pot estar 4 anys sense pressupost, perquè també se pot pactar cada acció en cada grup.
Que sí, però jo crec que Benlloc en este cas no pactarà res en el PP, res. I si va al PP...
Però té Compromís i té Vox?
Que sí, però bueno, si en el PP veig difícil un pacte, imagina't en Vox.
Bueno, últimament...
Ara, vés en cuidado. Últimament... Hi ha algun poble que sí.
No, però que últimament han pactat coses puntuals per a donar el viciplou en el ple.
Però te dic jo que ara uns pressupostos PSOE, Vox o PP, fer un pressupostos... No per PP, que PP el millor igual negociaria, és la meva opinió personal, Però jo crec que l'esquerra no, l'esquerra radical no negocia.
Vostè considera Compromís com esquerra radical?
Sí, home, claro, i el PSOE en un 75% dels militants actuals.
Així en Vilareal?
Dic així i en el Tribunal Suprem, ho he dit.
Sin embargo, el PSOE, vostè, tu saps que els bous... el parany,
sí,
l'Església...
Que sí.
Estan en tots.
Ai, de meravella. Pues, bé, però... Jo vaig a dir una cosa, sí, però davant dels micròfonos no s'han de dir. Jo crec que...
Estàs parlant en el teu poble, eh?
Que sí, però... Jo crec que algú que fa aquestes coses, si vinguera un canvi... Però ho tenim en la monarquia, que també ens afecta a nivell local. On s'ha pogut se n'ha anat, per què? Perquè la nostra consciència és republicana, vale? Navarra,
sí.
Balears, així el mateix, jo crec que alguna gent d'estos de que ara se pega al pit, si vinguera alguna revolució rara, a mi veuríem algun espectacle. Però ja no m'enganya, són 30 anys ha estat en política local, alguns governant, altres en l'oposició, i altres simplement que no ha eixit, m'ha presentat i no ha eixit. M'entens?
Venen les eleccions europees i ara tots els portaveus parlen dels llauradors i dels ganaders. Això no havia passat mai, eh?
Bueno, jo també te puc dir que, vamos, jo he estat en la Comissió d'Agricultura, he anat 8 anys a Brussel·les, sí. I a veure, el problema de Brussel·les és que és un món immenso, immenso. El problema a nivell nacional, jo crec que el Partit Popular sempre ha de fer, saps, llauradors? El problema és que quan vas allà necessites 350 eurodiputats per aprovar, i allí has d'ara, eh? Sempre guanyava el centre Esquerra.
Sí.
Entonces, totes les lleis que s'han fet indirectament han afectat al llaurador. Indirectament. Així tens alguns contertulios que venen, tus entrevistes, uh-huh. I jo s'omplin de raó, perquè indirectament...
Lo que a mi me conten és, llei, és cert,
el qualsevol Ramon, llei...
que vosaltres som l'Europa mediterrània, estem menuda per l'Europa continental, és a dir...
Sí, però el que t'estic dient jo, però això és el reparto de poder i els països del nord... Som una moneda
nord, de canvi?
Una moneda de canvi, pa bé o pa mal. Jo és que són temes que a mi els podríem fer 10 programes així.
I la sequera, què tal?
Pues la sequera molt mal per Espanya. El que ara és al revés. Ara ja tenim un 70% del país que té molta aigua i un 30%, que és més o menys les terres nostres, un 30%, conté jo, que patim un poquet. Però ara tot aquest...
Però si no havíem patit... És a dir... Això...
No, anem a veure. Jo en el 96, quan vaig entrar de diputat,
sí.
95, el 96 vaig veure una sequera en Castelló, els almelers es veia partits i la gent mos demanava i teníem una sèrie de pous de sequera i jo me feia loco tocant a un director general així, n'hi ha que obrir aquests pous, n'hi ha que obrir, que s'estan secant els pins. Però ningú se'n recorda. Ara és canvi climàtic.
Tot. Això no ho ha preguntat. Clar, el canvi climàtic...
La sequia, que, quan antigament, en temps de Franco, parlem clar, se feien els pantanos, se feien capritxo. Franco, com era un il·luminat, deia, vaig a fer pantanos perquè en l'any 2030 tinguin aigua. Franco feia pantanos perquè n'hi havia èpoques de sequia i sabia que si guardaves, després tenies. Serà dictador, no serà dictador, serà el que siga, són històries. Però els pantanos, les preses se feien per rebalsar l'aigua. I lo bé que ve, gràcies a ells, les sequies les toregem millor. Ara mos ha tocat a moratros i la veritat, jo he vist en la província de Castelló i València que he vist alguna coseta que no m'agrada, de tan sec que està. Parles els montes, eh?
Ahir, fent una roda de premsa, el president de l'Associació de Defensa de les Tradicions i els Bous, Julián Franch, com Germán Zaragoza, que és president de Penyes de Bous, i diuen que era el tema veterinari, diuen que estan pitjor ara que en el Botànic, perquè en este moment ells que han votat uns partits que creien que eren els abanderats de la festa nacional, o de la festa nostra, que tampoc és la del bou al carrer, els pobles s'estan posant més difícil.
Però, a veure, jo crec que el Partit Popular no té que demostrar, jo crec que són partidaris del bou i no té que demostrar res.
Diuen sí. Que té que hi haurà voluntat política.
Voluntat política, més voluntat que el PP. Parle jo, en la meva opinió, no parle... Jo crec que, i ses declaracions, jo també les he llegides i no les comprenc. Que tu me digues que milloren algun article dels veterinaris, però... És que coneixem l'administració un poquet. Si em diu és que els veterinaris estan ficant problemes en els bous,
sí, sí, sí,
perquè
sí.
Les cartes de,
sí, sí.
De traslado... Quan jo estava, una de les meues guerres va ser... Jo vaig sofrir el vaques loques, vaig sofrir la llengua azul. I jo sé el que me vaig tindre que menejar per tots els puestos perquè pogueren portar...
Però és que el que reclamen és voluntat política, que és el mateix que batir el cobre, és dir, anem a veure... A mi no me digues el que tu tens que treballar. Treballa perquè tu en el teu ideari ho portaves.
Bien, però jo crec que el que jo estic veient no serà el Partit Popular el que acabaran els bous, al revés. Que me digues que n'hi ha que un sectoret per ahí, que millor n'hi ha que algun problemeta, jo no dic que no.
I te recordes antes quan me dius lo de Esquerra Ultra que ese juez era radical? Bueno, ells també diuen que si te toca un veterinari antitaurí, pues ja... Que també pot passar.
Què fem en el veterinari, el matem?
Claro, però una de les coses,
pues, és el que jo dic, és l'administració. Moratros, jo te puc dir-li sempre quan jo estava, teníem la llengua azul, ningú se'n recorda ja, o teníem l'enfermetat ixa tan famosa de les vaques loques, les pontiformes,
sí.
I jo sabia, i tots venien, Ramon, és que no mos deixen portar els bous d'Andalusia, ni d'est... I així llevaves els bous, i pues, parlant en el director, a veure com podem fer les cartes de traslado. Mil coses. Jo crec que potser haurà hagut algun sectoret ahí que els veterinaris pues, hauran ficat els punts sobre la I, ells sabran, però en el moment que se solucione, jo crec que manant el Partit Popular i Vox, que, i més en Vox que mana en agricultura i tot això, i n'hi ha un vicepresident que ha sigut torero, jo crec que millor aquestes declaracions del president vaig a ficar-les
en quarantena.
El president de l'associació dels bous.
Sí, sí, eh? I de les penyes. Els dos penyes. Que s'han ajuntat per això.
Vull dir jo, pense jo que serà... Pense, opinions personals, si no està parlant ningú dirigent de res. Pense jo que serà pues, algun punt concret, però no pense que algú vaig a contra. Ara, si han tret una normativa sanitària...
Clar, és que si ha al final, si hi ha una
sí
llei...
Jo sí que me desmonte perquè és que totes les normatives...
El polític promet, i després una vegada ja estan ahí tal...
Però torna a dir, Susana, no crec que ni Pepe ni Vox en aquest moment li fiquen zancadilles als actes taurins.
Claro, lo que pasa es que después,
ara, si
quan
hi ha un
estan...
col·lectiu dins de l'administració, que són els veterinaris, jo t'he pogut dir que en els veterinaris és com la llum i l'Iberdrola a nivell de Villarreal.
Però Ramon, si tu me dius a mi, no te preocupes, que si jo arribo ahir, aquest problema el tindràs. Ja resulta que has arribat ahir, aquest problema el tenim.
Bueno,
tu hauries de ser...
Passa, portem un any, a millor si és algo sanitari, derivades bous o alguns papers per les cartes de traslados. Si una comunitat té enfermetats i l'altra no, els veterinaris potser són impecables. Però tard o pront jo crec que anirà per ahir.
Se resoldrà. Voluntat política?
Més voluntat.
És que diuen que, ojo, perquè l'altre dia estava parlant jo amb el regidor d'Urbanisme, no? El regidor sí que d'Urbanisme, parlem de les gasolineres, i dia no, és que si té el permís, jo si no el donara estaria prevaritant.
Claro.
En fi, però anem a veure...
Claro.
Per això dic jo que si en aquest cas donen un permís i els veterinaris no el poden donar, per més que vulgui el partit...
Però això és com si jo en una vol fer un xalet en una àrea que no està desenvolupada urbanísticament. Així se n'han fet un muntó, que l'amo sabia que anava a fer un maset en una àrea que no està urbanament desenvolupada. Després, quan ha vingut la multa, tots són plors. Però jo torno a insistir, aquestes declaracions jo no tinc molt clar, però si és un problema de veterinaris, pues tard o pront s'aplegarà algun acord.
El dia de l'orgull, així en Villarreal ja no pengen la bandera de l'orgull a l'Ajuntament, i en Castelló Vox i el Partit Popular s'han enfrontat perquè Vox ha sol·licitat a la mesa que declaren una resolució.
Bueno, però jo... des del meu punt, jo crec que aquestes tonteries, la societat que vivim en el 2024 no té res que veure amb la societat de 1960, i jo què sé, jo sempre quan parlo d'estos jo he sigut consejal de festes, he sigut,
no,
i així s'ha fet de tot.
No te quedaries en ese, seria un problema, tu el veuries com un problema polític el penjar o no una bandera?
Jo, al revés, jo sóc un liberal i abandera el progressisme. D'ahir que te di a lo dels juesos. Jo m'han condenat, i encara estic per dir, el juez que m'ha condenat a fer l'UFAR és comunista, o al revés, m'han condenat, doncs pues m'han condenat. I ja està, 7 anys, a no ser concejal. A mi m'han fet un favor. Ja veuràs com a Ultra, que ara l'han refet, d'ací 2 dies el juez que ha obert, el tatxaran de tot. És a 3 maneres de veure. Jo parlo per mi i la meva opinió.
Una altra de les notícies d'avui és que els robatoris al camp d'Almenara baixen un 90% en 2 mesos després d'intensificar la vigilància.
ahir pues, haurà anat la policia municipal i la Guàrdia Civil de l'àrea,
però
pues, com s'hauran menejat.
Però com pot ser notícia? A veure, Ramon, si lo normal seria que estiguera vigilat, digui jo, no?
Però anem a veure. I jo la vigilància ha sigut una de les meves garres, perquè entre tants vaig ser 16 anys concejal d'agricultura de Villarreal.
Claro.
I vaig ser diputat de Desarrollo Rural 16 anys. En la Guàrdia Civil vaig tindre 10.000 reunions i sempre estava queixant-me en Burriana i vaig tindre molts amics tenientes de la Guàrdia Civil i sempre me diuen el mateix, el personal. I així han tingut etapes molt bones, però etapes que han estat avorrits. M'han furtat els comptadors de les àvies dels horts, de les societats de reg, mos entraen els massets.
Sempre, sempre a zona desescalada?
No, home, no, sempre ha hagut.
Sempre ha hagut.
I nosaltres, i bueno, pues, ficàvem a la policia rural en coordinació amb la policia nacional, que nosaltres, però jo demanava ajuda a la policia, la Guàrdia Civil, pues, almenys ara, pues, bueno, hauran treballat i se segment, i a millor ara, pues, ells tenen un terme, l'habilitat, xocotet, i a millor, pues, pagui que tindran ara melons i
però vamos, que és lo normal, si les coses estan ben...
Lo normal és pillar el lladre i la Guàrdia Civil, en este cas, uh-huh. No parla Villarreal, que és Policia Nacional. En la província jo crec que s'està menetjant.
Bueno, i també estan guardes detenint rurals, eh? Sí, també guardes rurals.
La Guàrdia Rural, entre cometes, jo la vaig llevar i vam fer tot policies municipals. Guàrdia Rural en si no val per res.
Sí, però, per exemple, si hi ha rurals, sí saben tots els camins del terme.
Que sí, però o tenen poder...
Atribucions,
s'ha referit. Atribucions, poder de poder denunciar, poder, de poder perseguir, perquè tu tens un guàrdia rural que servís, que veu una furgoneta i avisa a la Guàrdia Civil, i la Guàrdia Civil agarrarà i dirà, te preocupes, mirem, i a millor passen 6 hores. Si tens un guàrdia rural en poder, que és policia municipal, entonces bé. Si no, a Sin Villarreal teníem 12 policies rurals i tots pobres t'amargaven, però ja no soles en la vigilància, sinó en els abocaments, en el terme,
basures,
residus...
O sigui, que tenen que ser policies en atribucions.
No, tenen que tindre poder, o sigui, administrativament tenen que estar protegits.
El Partit Popular presenta una moció en este ple d'ací de Villarreal per a demanar i sa parella de policies municipals que van a peu de carrer, que se passegin.
Sí, la policia de barri, que la vam implantar moratros i anava de meravella, però jo què sé, jo tinc poques esperances que se recuperen per el desastre administratiu que té l'Ajuntament de Villarreal. Desastre administratiu. I no me tira enrere en res. Conec, parle amb la gent, parle amb tots, perquè sin voler...
Vostè se saluda estàs... en tots els polítics que hi ha actualment en l'Ajuntament de Villarreal.
Sí, menys en un. El que m'ha buscat tancar-me a la presó 10 anys. No puc saludar-lo. És una persona que em va demanar 10 anys i 20 anys d'inhabilitació per unes factures que damunt no se van pagar. I m'han sigut 7 anys de prevaricació per fer-les mal. Alguna d'aquestes factures damunt no la vaig fer ni jo, la va fer algun altre concejal. Entens? Com és el trinquer de Villarreal. Els famosos 169.000 euros. Entonces jo, aquesta persona, jo no tinc res contra d'ell, però és al revés. Tampoc tinc res a favor. Al revés. Entens? Aquesta persona m'ha acusat durant 12 anys acusació particular en diners de l'Ajuntament. Si s'haguera pagat ell del bolsillo, s'haguera acabat. Haguerem anat a un contenciós administratiu i ja està. Entens? Però ha estat 12 anys en acusació particular de l'Ajuntament, aprovat per ell i la seva Junta de Govern, clar.
Sí, en este cas seria per, diria ell, que seria per a resoldre...
Els problemes de les factures que no estaven... Que no, ell veia coses rares. Quan ell, en el juït, li trauen 8 milions i mig de notes de reparo. És terrible. És terrible, però no sé què és més terrible, que vaig girar en el juït, però després els mitjans de comunicació... Ell té 8 milions i mig de notes.
Per què els mitjans de comunicació no diuen tot el que...
Doncs pues no sé, el que ha estat 12 anys en juït soc jo, primer en el juzgat de Villarreal, després en l'audiència provincial i després en el Supremo. I el Supremo, els únics que ha condenat és a l'alcalde i a mi, a Juanjo Robert i a mi. els funcionaris s'ha solt, que no n'hi ha res de delit. I els empresaris també a solts, que no n'hi ha res de delit. La culpa és el polític per no haver fet les factures bé. Ah, però molt bé. Perquè l'interventor va ficar nota de reparo, vale? Pues jo, el meu abogat, va treure 8 milions de notes de reparo del que m'acusava. Claro, ahir el fiscal mos va dir que no, que no, que no n'hi havia delit. El fiscal mos va dir que no n'hi havia delit. Que si volien una denúncia d'unes factures mal fetes, tenien que anar a un contenciós administratiu, que era segur el més normal. A mi m'hagueren fet una multa i ja està. No, per lo penal, a buscar presó. D'ahí que una persona així. Ja de... Però té igual, ell com a polític li ha tret profit, això, els empastres urbanístics del PP. Però bueno, jo te dic així que jo tinc aprovats per moratros i això que podem anar al Tribunal Supremo. Uh-huh. Quasi 100 milions de metres quadrats en zones industrials a desenvolupar, i algunes desenvolupades, i en 12 anys no ha fet res. Quants diners estaria ingressant l'Ajuntament, pregunte, de totes aquestes zones, si ja n'hi hagueren establit empreses i tot? Pues a mi estaríem parlant, en més d'un dèficit de 40 a 50 milions, estaríem parlant, a millor, un superàvit de 200 milions en 10 anys. I això no ho diu ningú. Però, bueno, si els meus tampoc ho diuen, ara que estan en l'Ajuntament, o no volen recordar-se, perquè ells els ha minxat el coco, que no volen recordar-se de lo que han fet. Pues bé, quan, jo totes les dies dic que me gusta l'aeroport.
Si, si tot això verà, estos projectes haurien desenvolupat, quan s'estaria ingressant en este moment?
No ho sé, no ho sé. A veure, tu imagina't, en Onda, cada empresa que va allí, Amazon, l'altre, els polígonos, se van fer fa 10 anys, quan es van fer moratros. I tots teníem els mateixos problemes, subministres d'àvies, ampliar la carretera general, perquè teníem que fer una altra per entrar i llegir al polígono, una rotonda immensa per entrar a l'autopista. I sí, tot això eren problemes que estaven tots els dies solucionant. Este va vindre i diu, això ho paralitza tot. Jo sóc el més xulo d'Espanya, no tindré contenciosos administratius, no tindré res, i ho paralitza tot. I ara, al cap de 12 anys, mirem que Borriana pues, està mirant d'ampliar l'Arenal, allí per fer hotels, Onda està pues, en viento en popa, Almassora està... I ja no te dic Castelló, 1.400 milions l'altre dia negociant en el seu, la intermodal on anava, que està aprovat, està aprovat el terreno. No, la intermodal.
Sí, el terreno.
La intermodal se n'ha anat a Castelló. Pot, la medalla la té ben lloc. Se l'han furtat en Castelló. Però quan se la van furtar era en manava el PSOE en Castelló. A Simplilla Real.
En Generalitat. I en Castelló també. Ramon, tenim els convidats ja sí, pues els que van darrere de tu.
Podem estar una hora, dos, tres, els que no acabaríem mai.
Sí. Breument, què t'ha paregut este senyor que ha rompit, no, en aquestes eleccions, que ha sigut el vice, no? Este de que s'hi acabó la festa.
Pues això serà, s'ha acabat la festa, no sé el que vindrà. Perquè normalment quan ho fa festa s'ha divertit.
Ah, sí, verà d'un regidor, eh?
Ah, sí, en 1.300, pues està...
Haguera
estat al poste pa dos. A veure, jo he contat tot lo del centro dreta, i jo crec que traiem uns 13 concejals. Ara veurem, però fa un any va ser al revés. O sigui, han guanyat generals, han guanyat europees, però fa un any van treure el que van treure. I n'hi ha algú, això canviarà pront, bueno, com a mínim canviarà d'ací 3 anys, en el 2027.
I no oblidem el que tu has dit, que José Benlloc és molt bon polític.
Jo polític, dins del PSOE, jo crec que algun dia ho analitzaran. Ai, no, la veritat, li ha plantat cara a Ximo Puig el ruïn. Bé, és que n'hi ha un Ximo Puig, que és del PP, que jo li dic Ximo Puig el bo. El ruïn és el que era president de la Generalitat. I este li va plantar cara, li va presentar dos o tres vegades. Entonces, com a polític és un món, ara com a gestor, és lo més horrible que ha tingut Villarreal en tota la història. Parle democràtica. Però si mirarem la història, també segur que quedaria empatat en el més ruïn. Algo més?
Pues que ha sigut un plaer. estar parlant amb tu, pues, Ramon.
Quan vulguis podem vindre i parlar de lo que tu vulguis, de coses del poble, però des d'una altra òptica. Persones que han estat ahí, ja te dic, 24 anys, i bueno, i ara veus que el teu poble se queda un...
Per cert, propostes polítiques n'has tingut?
Propostes polítiques? Sí, diverses, moltes, moltes, la veritat. Però és com aquell que...
Hi ha alguna d'esquerres?
Aquell que se divorcia...
Hi ha alguna d'esquerres?
I diu, és que les dones m'han arruïnat. I...
Hi ha alguna d'esquerres?
No, d'esquerres res.
Ho tenim clar,
la,
no?
La sang me bulliria a mi.
Ho tenim
perquè és que ara ja no n'hi ha esquerres, ara són esquerres radicals. Mira l'analítica i mira qui és d'esquerres i mira ja... Estan acusant els jueços de corruptos, de franquistes i tot, i ja ho veuen normal. Entonces estem en un moment difícil.
Pues Ramon, gràcies per haver estat així, espero que no sigui l'última vegada.
Vale, pues.
Ja volverà a empezar. Estaràs delirando en la parte de atrás del vehículo 4x4 de un capullo con traje alemán. Estarás preguntando por qué no llegué, dibujando castillos al aire, ignorando tu cuarto café, temblando, bailando hasta el amanecer, jurando que no va a pasarte otra vez. Estarás sangrando al llegar al portal, queriendo contarme en susurros que todo ha salido fatal. Estarás bailando con otro cabrón que tenga mucha menos gracia y mucha más suerte que yo, buscando oscuras, cualquiera que calme tus dudas. Temblando, bailando hasta el amanecer, flacos cada vez, clavándonos morir. Escoge un arma y ve, que yo te espero allí, conmemorando que te conocí. También
Instalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Va, ¿on quedem?
¿On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola. Lucciola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lucciola, la pizzeria per excel·lència. I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
En McDonald's la felicidad se comparte en familia. Activa el modo familia en la app My McDonald's y disfruta de experiencias únicas para toda la familia. Ofertas especiales, juegos y premios exclusivos. Descárgala, regístrate y vive momentos inolvidables juntos. Porque cuando toca McDonald's, la diversión es imparable. No olvides que McDonald's Castalia está abierto viernes y sábado hasta las 4 de la mañana para que disfrutes de más tiempo en familia.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Ahora sí, ahora es el momento de hacer una buena reforma en casa. La cocina, los baños, las ventanas, las puertas de interior. Y lo tengo claro, voy a ir a Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío XII, Villarreal. Grandes profesionales con grandes ideas. En Big Mat Pepe Arenós me financian. Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío XII, 55 de Villarreal.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, comptem amb tu.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Inmersión Villarreal.
Ya puedes sumergirte en el nou Museu del Villarreal Club de Fútbol. Inmersión Villarreal. Un emocionant viatge audiovisual i interactiu per les entranyes del submarí groc.
Inmersión Villarreal.
Venda d'entrades online en villarrealcf.es.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
Eutens ben provet. Tens de tot.
Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real.
¿Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
A durar para siempre, como unas vacaciones desde junio hasta septiembre. Como esos besos que nos dábamos entre la gente, cuando lo único importante era vivir intensamente. No se puede olvidar sin echar de menos. No se puede avanzar si no se hacen cambios. ¿Cómo nos vamos a encontrar sin antes perder? No estamos juntos.
Miren, i ara tinc així a Juan Carda. Recordem que ell és el director de la Càtedra d'Innovació Ceràmica de la ciutat de Vila-real. Juan Gui és l'anfitrió perquè ha portat dos convidats. Bueno, no ho sé, quan escolten la trajectòria d'estos dos convidats entendran per què ho dic. Bon dia, Juan.
Bon dia, Susana. Per mi és un plaer presentar a dos personalitats, però a la vegada són grans amics que ens coneixem de fa molts anys ja, i a més, passarà dels 25 anys. Passaré a parlar en castellà, perquè són
per gent... Perquè ens entenguen bé.
Ens entenguen, uh-huh, també.
Perquè estan... d'on venen? D'on venen?
Ells venen de Colòmbia. Entonces, són dos professors que treballen en universitats d'allí de Colòmbia. Un va ser el professor Jesús Sigifredo Valencia Ríos, que ha sigut vicerrector de seu en la Universitat Nacional de Colòmbia. Vull dir que la Universitat Nacional de Colòmbia és la primera universitat pública que té el país, és la més gran i té seus, no? El que podem dir, representacions en diferents regions de Colòmbia, un país que és en extensió quasi dos vegades Espanya, aunque el número de població és molt pareu de la nostra. Entonces està repartida en ICSEUS. Una d'elles, pues, el professor Jesús València va ser vicerrector en l'etapa anterior en el que també governava la universitat el professor Ignacio Mantilla, un gran amic també, una gran personalitat científica, i que també vam tindre l'honor i el plaer de que mos visitara fa uns anys darrere. Bé, ahir és on desenvolupa la seva tasca acadèmica i d'investigació el professor Jesús València. I per un altre costat li acompanya també la seva dona, la professora, la doctora Núbia Edith Céspedes Prieto. Ella és professora en actualment en l'Escola d'Enginyers diguem, de lo que és l'Exèrcit Nacional de Colòmbia. Uh-huh. Ella col·labora en tarees d'IMASD, coordina les tarees d'investigació i desenvolupament, i també desenvolupa tarees d'investigació i acadèmiques, no? Ella se va formar en la part de doctorat en nosaltres, en la Universitat Jaume I. Vaig tindre també el plaer de dirigir-li la tesis, i estem col·laborant en diferents recerques, sobretot en recursos naturals, en matèries primes, també d'origen allí en Colòmbia, en certes regions, i la seva aplicació com a materials en el seu reciclatge i la seva optimització. Ella és una gran experta en el camp també de lo que podem dir economia circular i sostenibilitat, en el qual ella ha dedicat troncalment la seva investigació. Feta esta presentació, pues, si te pareix, passarem a parlar en castellà.
Pues bien, ahora ya hablamos para que sea más fluida la comunicación, que no quiere decir que no entiendan el valenciano. Yo imagino que después de tanto tiempo algo entienden, ¿no? Claro, cuando hablamos de investigación con nanomateriales cerámicos, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando?
Bien, en términos prácticos, la academia define en función del tamaño de partícula, especialmente de sólidos, algunos rangos que pueden resultar importantes para diversas aplicaciones, especialmente tecnológicas. Denominamos nanoestructuras a aquellas cuyo tamaño en la práctica no supera 10 nanómetros. Bueno, digamos 15. Pero desde la perspectiva como de la ingeniería, podemos ir hasta 30. Un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 metros. Son dimensiones extremadamente pequeñas, pero con aplicaciones muy importantes en función de otros componentes importantes de la materia y la energía, especialmente la composición y la estructura. Estas estructuras, hasta donde tenemos desarrollo tecnológico, especialmente en la parte analítica, pues literalmente son poco accesibles. Sin embargo, se van logrando desarrollos dentro del campo de la espectroscopía, que no es otra cosa que el estudio de la interacción entre materia y energía, vista la energía como alguna componente del denominado espectro electromagnético, que es sumamente amplio y cuyas caracterizaciones básicamente están en materia de, en términos de frecuencia y longitud de onda. Gracias a ello, por ejemplo, a partir del año pasado, 2023, ya se ha logrado, en el contexto general de la humanidad, alcanzar dimensiones tan pequeñas como 1 por 10 a la menos 18 metros. Ya estamos hablando de tamaños atoscópicos, o sea, muy, muy pequeñas. Estamos acostumbrados literalmente a los femtoscópicos, que es del orden de 10 a la menos 15. Entonces vamos así avanzando, porque vamos logrando mayores desarrollos, y en la medida en que lo logremos, ese tamaño que hemos mencionado de los nanocompuestos, las nanoestructuras, se va convirtiendo en algo que ya es muy cotidiano, muy evidente, y sus aplicaciones prácticas, pues, muy cotidianas.
Pero cuando estamos hablando de que esto va a resolver problemas de salud, problemas de salud, graves de salud, que hasta la fecha era impensable, es decir,
Sí.
Es asombroso.
Sí, es asombroso.
Quiero decir que mañana, por ejemplo, vamos a inaugurar una jornada que son materiales para la salud, ¿no?, en el Hospital General de Castellón. Aprovecho para invitar a cualquiera a asistir a dicha jornada. Será de 9 a 2 y es abierta a todo el público, y también se va a hacer en streaming. Bueno, dicho eso, se va a basar prácticamente, como acaba de comentar el profesor Valencia, en temas de utilización materiales a esas escalas tan pequeñas de nanómetros, ¿no? La millonésima parte de un metro, para que tengamos claro, ¿sí? Entonces, esos materiales son ideales para configurar aspectos de recomposición de huesos en el organismo humano, de tratamientos antitumorales también, de una manera más controlada, para que no sea tan invasiva como un tratamiento químico en el cual irradia todo el cuerpo y deteriora tanto las células buenas como las malas, sino que sea localizado. E incluso va más a posibilidades de que, a través de las tecnologías aditivas, que llamamos las tecnologías de que podemos organizar en impresión 3D, podemos también reproducir órganos. Imagínate la revolución que esto supone, que a través de componentes a esas escalas tan, digamos, ya no microscópicas, sino submicroscópicas, podamos reproducir órganos en los cuales de las propias células madre, idealmente, serían confeccionados y, por lo tanto, serían mucho más compatibles en nuestro propio organismo. No tendríamos necesidades de tomar inmunosupresores que, a la larga, nos están dañando también el cuerpo, porque serían perfectamente compatibles. Solamente en el campo de la salud, que nos preocupa, es un campo prioritario, tenemos ahí unas aplicaciones extraordinariamente enormes. Pero ya tecnológicamente, como ha dicho el profesor Valencia, a medida que vamos bajando esos niveles, efectivamente, lo que ahora es tan pequeño como el nano, cuando pasamos a femtosegundos, el 10 elevado a menos 15 metros, o a los TTTs que ha comentado el profesor Jesús, eso nos abre unas posibilidades tecnológicas infinitas. Podemos hablar de materiales para transportar la información en grandes bloques a velocidades increíblemente muy rápidas, ¿no? Por ejemplo, entre otras cuestiones, todo lo que es interacción entre la materia y la energía, ¿no?
A mí también me gustaría oír a
Nubia.
A Nubia.
Claro que sí. En esa misma dinámica de conservación, cuidado y salud, no solamente del humano, sino también del ambiente. Estas aplicaciones nanotecnológicas nos están permitiendo desde el grupo de investigación y el trabajo que queremos hacer con el ejército en Colombia es hacer aplicaciones en lo que es el cuidado y conservación del agua para que podamos eliminar toxinas que se están emitiendo al desde los procesos industriales a las fuentes de agua. Entonces, depurar estas fuentes, estas aguas, requieren también de desarrollos tecnológicos para que la eliminación de elementos contaminantes, como es el caso del mercurio, que en Colombia tiene una gran problemática, podamos eliminarla y absorberla a través de nanoestructuras. Este ejercicio también queremos trabajarlo en otra dinámica, que es el de cuidar nuestras fuentes de agua y nuestros recursos de los páramos, protegiendo y desarrollando especies naturales en conservación como son los frailejones. Entonces, estas alianzas que podemos hacer con los grupos de investigación nos permiten que no trabajemos solos, que los desarrollos tecnológicos que se hacen en un lado los podamos llevar a una aplicación en otras necesidades y que seamos corresponsables del cuidado y del ambiente, porque esa protección y esa sostenibilidad pues nos toca a todos. Hemos aportado a la contaminación, ahora nos toca aportar a la descontaminación para dejarle a nuestras generaciones futuras pues un mundo en el cual puedan vivir.
Esto es algo que a la población en general nos preocupa y mucho, porque claro, todo el mundo estamos absortos en nuestra vida diaria, que es como muy rápida y demás. Pero el hecho de que hoy se esté planteando aquí que sí que hay tecnología desarrollada como para poder revertir la situación es una noticia estupenda. Ahora bien, ¿cómo de financiados están estos proyectos?
Es un tema un tanto, no difícil, pero sí, como mencionamos ahí con frecuencia, aciago. Tiene complicaciones, tiene atascos, no es tan fluido. Por una sencilla razón, si lo miramos en el contexto latinoamericano, digamos que escaseamos de política pública que tiene como pilares algunas deficiencias. Una, que como sociedad no nos hemos puesto de acuerdo sobre qué es lo básico. En ese camino, pues obviamente la ausencia de la acción política en representación de la sociedad es con frecuencia menos importante y se le resta mucha atención. El hecho de que no haya una política pública definida en cosas tan importantes como el cuidado del medio ambiente, como el desarrollo tecnológico, como el de la producción limpia, como el de la circularidad, el de poder utilizar los residuos apropiadamente e incorporarlos en ecosistemas circulares, pues nos lleva a que una expresión o palabra sea muy extendida y es basura. Y ese es un término que debe desaparecer de nuestras comunidades. Nada es basura. Todos son residuos aprovechables que obviamente se pueden incorporar dentro de los caminos del tránsito de la materia y la energía a distintos enfoques que conduzcan a desarrollos novedosos, a incorporaciones importantes que reviertan en un mejor uso de los limitados recursos que tenemos. Una cosa así, creo que ya estamos en una estadio o etapa en la cual como sociedad sí podemos o sí comenzamos a darnos cuenta, a percatarnos de que nuestros recursos son limitados, que estamos en esta pequeña esfera azul perdida en el espacio y que de ahí esa es nuestra casa. Y que cuando la vemos desde cierta distancia, quizás desde la luna misma, nos damos cuenta que somos extremadamente vulnerables a el entorno ambiental que poseemos. Por lo tanto, casi que de suyo, si queremos asegurar la supervivencia, nos estamos obligando ahora y por siempre a cuidar y a ser más prevenidos, más organizados, más rigurosos con el tratamiento de nuestro entorno.
Claro, pero con las investigaciones se ha dado con la solución. Con más recursos o con menos, pero sí que se le da a entender a la opinión pública que existe la solución. Es decir, yo no sé, Juan, en el punto en el que estamos.
Sí, ¿no? Desde la Unión Europea marcan unas directrices donde enfocar esas líneas que llaman prioritarias de investigación. En este caso, pues una de las más importantes son, se marcaron en lo que llamamos las ODS, ¿no? Todo lo que son el desarrollo sostenible.
Claro.
Ahí es donde priorizan esas investigaciones, y cuando digo priorizan es donde más dinero se invierte por parte de las administraciones públicas. Entre ellas empieza con la europea, ¿no? A este nivel, Europa, el problema es que, comparativamente a otros países como son los Estados Unidos o en países asiáticos, pues estamos a un nivel, lo que llamaríamos científicamente un gap, un salto muy significativo. Es decir, debemos de incrementar muchísimo más en la dotación para la investigación. Los recursos siempre son necesarios, pero nunca son suficientes. Y como ha dicho el profesor Valencia, es las soluciones de optimizar recursos, es la supervivencia. Estamos hablando de cómo vamos a sobrevivir nuestra civilización, no son bromas. Es decir, a veces parece que todo hablamos una cosa así de cambios climáticos y tal, pues bueno, de una manera resignada.
Claro,
no,
pero es que
tenemos que actuar.
Claro, ¿no? lo que oíamos era pues que nos auguraban un futuro apocalíptico, y sin embargo ahora estoy escuchando cosas como, por ejemplo, la regeneración de tejidos y de órganos, las células madres y la bioimpresión 3D, las diseño de capas fotocatalíticas.
Fotocatalíticas.
Ojo, que no me salía. Es decir, y claro, decimos, es que no hay un futuro apocalíptico, es decir, somos tan maravillosos el ser humano.
Sí, claro, por supuesto.
Sí, una de las ventajas en este momento es que este es un problema global. Y al ser un problema global, pues sí, involucra a todos.
Claro.
Y hoy estamos diciendo, es que esto ya no es problema tuyo o tuyo, es de todos. En esa globalidad y en esa interacción, pues los trabajos de investigación también tienen un camino. Y ese camino es decir, no podemos trabajar solos. Tenemos que buscar alianzas estratégicas. Y para el caso puntual, nosotros como Grupo de Investigación y Colombia, tener ese vínculo con la Cátedra de Innovación y con todos los desarrollos que podemos encontrar en la Puerta de Europa nos permiten hacer avances significativos. Claro, es la lucha eterna conseguir el recurso, porque
claro, pero
es que estamos compitiendo y la investigación vale, y no siempre es directa, y más en las cuestiones ambientales. porque tú empiezas a hacer un desarrollo, a hacer una innovación, un trabajo, y no te da los resultados que esperas. Entonces tienes que volver a reinventar, y ahí es donde se requieren recursos y se requieren equipos que te permitan seguir adelante, no solo equipos de tecnología, sino equipos de personas, que son las más valiosas.
Claro, pero es que no hay más remedio, es decir, es que la humanidad avanza y de golpe te giras hacia las mentes maravillosas, que son todos ustedes, que son los que nos dan con la solución. Es que no tenemos más remedio, estamos en sus manos.
Imagínate la temática que aborda la profesora Nubia, el tema de la contaminación por mercurio, ¿no? Allí hay se intenta la extracción del oro, claro, a través de tratarlo con mercurio, pero esto muchas veces se hace de una manera no controlada, ¿no? Incluso por ciertas actividades, digamos, ilícitas, ¿no? En que son poco respetuosas en el medio ambiente. Eso ocasiona que ese mercurio se ha arrastrado por las aguas, esas aguas acuden a los ríos y así van contaminando, ¿no? Pues bueno, una idea en la que están trabajando la profesora Nubia Edith Céspedes es el tema de cómo filtrar esas aguas, depurarlas, extraer el mercurio y volverlas a hacer unas aguas saludables, ¿no? Para consumo. Es el caso para, por ejemplo, para las Fuerzas Armadas de Colombia, que hacen expediciones. Pensemos en un país como Colombia, donde la orografía, hay una parte selvática, ¿no? Y que hacen esas expediciones las Fuerzas Armadas y tienen que coger en cantimploras agua en los ríos selváticos. Resulta que esas aguas están contaminadas de mercurio. No es que esta gente pueda morir por una bala que le produzca a un terrorista, sino que a lo mejor se mueren por una contaminación por el mercurio, ¿no? Por ejemplo.
Son problemas que van a largo aliento, ¿no? Porque el mercurio se va bioacumulando. Entonces tú no te enfermas mediáticamente, sigues con tu vida rutinaria, pero de pronto después tienes problemas de respiración, problemas genéticos. ¿Y de dónde vienen? Pues claro, has venido consumiendo un agua contaminada por mucho tiempo. Y eso, pues hay que prevenirlo, hay que controlarlo y hay que evitarlo. Entonces, el generar absorbentes como los que estamos estudiando nos van a permitir atender esa problemática y mejorar las condiciones de agua de nuestros ríos.
No solo la que beben directamente, sino con la que cultivan también.
Claro, para el efecto de riegos.
Porque a todo esto, el problema viene de esa extracción de oro, no, muchas veces no controlada, que no se va a dejar de hacer. Por lo tanto, busquemos el remedio, ¿no?
Es eso. Hay problemáticas que tienen mucha trayectoria y que controlarlas tal vez desde la parte de sancionatoria, pues ahí queda. Pero es que el problema ambiental se mantiene. Entonces, hay que buscar alternativas de cómo revertir esos procesos, de cómo cuidar y proteger lo que ya está dañado. Entonces, no podemos hacer remediación, pues entonces busquemos mecanismos para hacer esa remediación, que es lo que pretendemos trabajar con la remoción de mercurio, porque también tenemos gran cantidad de filtros y esos filtros nos pueden estar eliminando residuos naturales como bacterias, hongos. Estos ya están bien desarrollados, pero es que la problemática del mercurio es algo que está ahorita, que fluye y que, como dijimos, es un bioacumulador. Entonces te llega a la planta, esa planta llega al animal, el animal a medida que va consumiendo, pues va adquiriéndolo, y nosotros como humanos también las vamos almacenando, y luego la generación de la generación con nuestros hijos van a tener deformidades que uno pregunta, ¿y de dónde salieron? Entonces esto hay que proyectarlo y pararlo ya, pero eso se hace a través de estos trabajos de investigación.
Es que estaría toda la tarde oyéndola, de verdad, es tan no sé, cuéntenme más cosas.
No, y en esa vía, pues es donde los esfuerzos colaborativos son determinantes. Pues en este camino, ya más allá de los casi acercándonos a los 25 años, hemos interactuado a través del profesor, el doctor Juan Bautista Carda, con la Universidad Jaume I de Castelló, de una iniciativa que partió ya hace varias décadas, con un esfuerzo que estaba articulado con la Universidad de Barcelona, con la Universidad del País Vasco, en efecto la Universidad Jaime I, alguna universidad de Centroamérica que finalmente no continuó, y la Universidad Nacional de Colombia. Fue una red que en esos momentos resultó apoyada por, creo que, la Agencia Española de Cooperación Internacional, dedicada básicamente a la docencia, pero en un campo particular de la química, química inorgánica. Y pues resulta que el profesor Carda es del Departamento de Química Inorgánica, sorprendentemente inorgánica para nosotros, pero bueno, son nombres que van más allá de lo que en significancia hace lo mucho que conocen y que han venido practicando. Esto nos llevó a un esfuerzo ya permanente de colaboración intensiva y extensiva en materia de proyectos, en materia de cursos conjuntos, en materia de dirección, particularmente de el profesor Juan en Colombia, en mi universidad, a nivel de maestría, a nivel de doctorados, cursos especializados en lo que es su especialidad, particularmente en ciencia y tecnología de materiales cerámicos, que aunque aquí está fuertemente desarrollado en vuestro clúster como aplicado hacia las recubrimientos y pavimentos, pues ese es un campo gigantesco que abre muchísimas posibilidades, y lo que encontramos en ellos aquí es siempre un espíritu de mente muy abierta, muy acogedora, de alto conocimiento, de muchísima analítica frente a esas posibilidades. Y bueno, hay características excepcionales que, yendo más allá de la calidad de persona que él representa para nosotros, porque yo creo que, insisto, y esa es una apreciación personal, la manifiesto aquí ante usted, y es que ante todos debemos ser buena gente. Y yo creo que el doctor Carda es más que eso, es una excelente persona, y eso es lo que nos vinculó desde hace ya muchos años y se mantiene a un ritmo.
Tienen un fin común.
Sí, eso es lo importante.
Pero tienen un fin común.
Con una amistad, yo creo que a prueba
sí, de. Sí, pero eso une mucho, ¿eh?
Sí, a prueba de viento y marea y con muchísima consideración, con gran aprecio. Y especialmente con muchísimo respeto personal, académico, que es lo que finalmente lleva, yo creo, a buenos puertos y a buenos términos. Y pues eso nos ha llevado por un camino donde hemos tenido publicaciones conjuntas. Eso se interrumpió un poquito por dos circunstancias. Uno, por la pandemia, los años 20 y 21. Y dos, por las circunstancias de un poco afectación de la salud del profesor Juan, que ahora esperamos que ya están un poco más superadas, lo tengamos nuevamente ahí. Teníamos un ritmo de una a dos veces por año que iba, venía,
claro.
Así. Fue un intercambio muy activo.
Y los materiales han dado para mucho, no solamente para todo este desarrollo de la química, sino que también a través de un proceso de formación y capacitación, Villarreal, el profe Juan, la cátedra, y ese amor hacia país y hacia nuestras necesidades. En el contexto del convenio de paz hacia el 2018, la cátedra nos unió con la cátedra de mediación aquí en Villarreal.
¡Qué bien!
Y logramos tener procesos de formación en nuestras fuerzas policiales para que se capacitaran y formaran parte de lo que es la mediación. La mediación policial, porque somos un país que tiene muchísimos conflictos, pero que hay que entender esos conflictos y que hay que gestionar esos conflictos, y que dentro de ese ejercicio de la construcción de paz, pues esa construcción no solamente es de materiales, es de personas, y esas personas pues tenían que ser formadas en, ¿y cómo hacemos mediación? No solamente hay que hacer la guerra, hay que también construir una paz, y esa construcción de paz pues logramos tener muchísima afinidad durante varios años con la Policía Nacional de Colombia y la mediación policial. Y logró el profe Juan convocar a 9 oficiales nuestros que vinieron aquí a Colombia y se formaron dentro de la UGI, y no solamente en mediación, sino también en que los materiales son un camino de desarrollo para muchísimos campos en el desarrollo de el cuidado y protección de Colombia. Y alcanzamos a formar a uno de nuestros directores de la Policía Nacional, el general Zanabria, que estuvo un tiempo como director allí en Colombia y que fue formado en esta institución. Entonces, los materiales nos han abierto muchas posibilidades. Esta interacción y este trabajo de desarrollo e investigación nos han permitido aportarle al cuidado de las personas en salud, al cuidado de las personas en la mente y espíritu, porque no solamente somos cosas, sino uh-huh. tenemos un pensamiento que hay que fortalecer, y en el entorno ambiental, en este ejercicio de visualizar que la economía circular es una oportunidad de reducir esos residuos, de que si nosotros no somos capaces de mirarle el valor agregado y de trabajar en materiales que pueden ser composites que nos ayudan a mejorar ese sistema y a mejorarle esas propiedades articulándoles residuos, pues estamos también en vía de extinción, porque sobrepasamos los recursos. Pensamos que la naturaleza solamente me tiene que dar, sino yo también debo aportarle.
Y sobre todo hemos de pensar en todo lo que vamos a dejar cuando nosotros ya no estemos. Juan, mañana 21, ¿de qué podrán disfrutar la gente que decida asistir?
Bien, mañana tenemos una jornada quería comentar que está organizada con la ayuda del Colegio Oficial de Médicos, con la Asociación para los Trasplantados, que es Alcer, Castalia, y la Asociación de Técnicos Cerámicos, junto con la Cátedra de Innovación Cerámica, Ciudad de Villarreal. Entonces, mañana de 9 a 2 nos haremos una conferencia plenaria, que la va a realizar la profesora María Vallet. Ella ya es también una buena conocida nuestra, una excelente científica, muy reconocida en el campo de investigación de materiales para la salud, y nos dará una visión justamente de lo que son los nanomateriales para el campo que nos concierne, y también las posibilidades de lo que son la regeneración tanto de tejidos, de huesos, etcétera, a través justamente de materiales que también son materiales cerámicos. Hablará después el profesor Antonio Doadrio, el cual, aparte también de ser un gran científico, es el presidente de la Academia Nacional de Farmacia. Sus investigaciones también siguen en materiales cerámicos, materiales que se denominan mesoporosos de silicio. En este caso es un desarrollo para obtener un medicamento para combatir la hipertensión. Es un medicamento en el cual nos ahorraría el utilizar, a veces los médicos se trastornan, porque yo desgraciadamente he sido un paciente de hipertensión y a veces se trastorna a la hora de hacer un diseño de fármacos, ¿no? Con este fármaco, con un único fármaco, se podría controlar perfectamente la hipertensión. Y fíjate que estamos hablando de un fármaco con un contexto cerámico, materiales mesoporosos de silicio, el cual el profesor Jesús Valencia, como buen experimentado en el campo de la catálisis, pues conoce perfectamente estos materiales. Bien, habrá una intervención vía videoconferencia, porque viene desde la Universidad de Tokio, en Japón, un grupo de investigación que han desarrollado una tecnología de reconstruir tejidos humanos a partir de la impresión 3D. Y nos va a hablar de la posibilidad de lo que comentaba en el inicio, de regenerar órganos a partir de la impresión 3D, la impresión aditiva. Ellos representan también a una startup que se llama Smart Tissue, y creo que va a presentar también altamente un gran interés. Hablará también otra charla de mi grupo de investigación, en la línea que trabajamos nosotros, en materiales cerámicos para protección en el caso de lo que denominamos biocidas, tanto bacterias como hongos, una aplicación más de lo que vengo repitiendo siempre, de buscar más funcionalidades a la cerámica, que vean que nuestras baldosas cerámicas, aparte de aspectos de revestimiento, también pueden dar funcionalidades para la salud y para la protección. Cuando hablan de que hay salas de hospitales que se cierran
y quirófanos
por
donde
el tema,
salen contaminados,
que están contaminadas, pues la cerámica ahí nos
que fallece,
efectivamente, por desgracia he tenido amigos próximos y han fallecido jóvenes por ese tema, entraron por un problema que no presentaba ninguna dificultad y salieron
una bacteria que ojo, que esto es muy importante, sería
no
solamente
son bromas.
No evitar todos esos problemas.
Y por último, pues habrá otra charla por parte médica, que es por el responsable que lleva la I+D de investigación dentro del grupo de nefrología del Hospital General de Castellón. Todo ello es en el marco de ver un contexto híbrido, ¿no?, diría, entre lo que es la salud y lo que son los materiales, en ese contexto más amplio. Por supuesto, la Cátedra de Innovación Cerámica, ante todos estos aspectos de innovación, pues siempre está ahí, ¿no?
Juan, una pregunta, no sé si me la podrás responder o no. Cuando hablamos de células madres y bioimpresión 3D, hablamos también no de tejidos humanos, sino se pueden también órganos.
Sí, el enfoque de la conferencia va a ser el tema de reproducción de órganos. Oímos ya por ahí que a veces se está investigando mucho, por ejemplo, en riñones procedentes de los cerdos, ¿no?, donde se van modificando sus ADN para compatibilizarlos.
Aún hablaríamos de que seguirían con este tipo de avance, tendrían que tomar medicamentos para el no rechazo, o el no rechazo estaría...
Si se consiguieran, vamos, estoy entrando en un campo que no es mío y puedo decir alguna barbaridad,
bueno, pero
que me disculpen,
si lo desmiente,
antes de que
pues,
todo.
Pues no...
Pero podríamos idealmente, vamos a poner en ese plano más ideal, lo que yo digo siempre, que hay que tirar la piedra bien lejos porque
bien
la gravedad ya te la hace caer bien,
claro,
alta.
Claro.
Entonces, pues haciendo esa simulación, pues podemos decir que si pudiéramos conseguir que a través de el propio ADN y las propias células nuestras reproducir órganos, eso sería el ideal, ¿no? Y con eso efectivamente evitaríamos, a mi entender, y me puedo equivocar, gente más rigurosa en ese campo que yo me lo pueden desmentir, pues idealmente se podría evitar el tomar esos medicamentos que, ya digo, a la larga también nos están perjudicando, que son los inmunosupresores, ¿no?
Sí, pero...
para que el órgano no lo rechace, nuestro organismo no lo vea como un órgano extraño, ¿no? Y también, fíjate, que con esa forma no estaríamos pendientes de que hubiera una desgracia, es decir, que se muera una persona para poder aprovechar sus órganos, sino que sintéticamente, de una manera sintética, los podría reproducir. ¿Y eso qué significa? Que automáticamente todas las colas que hay de espera a las donaciones se eliminarían, ¿vale? Es un paso más, ¿no?, de la ciencia, que está apostando por ello. Y ahí...
Bendita ciencia.
Bendita ciencia. Y ahí el profesor Jesús, como había comentado antes, todo el tema de las nanomateriales, ¿no?, a esa escala nos van a aportar mucha, mucha información.
Pues bien, ya no tenemos más tiempo, ¿eh? No es porque la cosa no dé para más, porque daría y para mucho. Y yo estoy encantada de que estén aquí. Espero que cuando vengan a visitarnos, porque la gente estará encantada de oírles. Jesús.
Muchísimas gracias.
Gracias por haber venido.
Y también a Radio Villarreal y a la Cátedra de Innovación Cerámica.
Nubia, muchas gracias.
No, un gusto y pues feliz de estar por aquí nuevamente.
Y Juan, no me es donarte las gracias por portarnos y por poder tindre el goig, ¿no?, de disfrutar y de escoltar a persones que treballen per a tots, per a tot el món.
Efectivament, Susana, per a mi sempre és un plaer vindre així, que les circumstàncies m'han deixat i m'ho passa molt bé. la veritat que sí, i aprofitar efectivament gent d'aquest talent, no? D'aquestes característiques científiques, però ojo, queda també en les paraules, com ho ha dit el professor Jesús, no tan boniques, no? També les característiques d'aquesta connotació humana, no? De connectar, no? I això crec que t'obri molts camins, no? Moltes barreres les aparta, no? De ser aquesta comunicació tan franca, no? D'amistat també, que s'ha creat, i això pues, t'obri moltes sintonies, i això jo vull agrair molt també a ell i al professor Mantilla quan va ser el rector, perquè me van nombrar professor honorari de la universitat més gran que n'hi ha en Colòmbia, una universitat extraordinàriament molt important, i que és pública, a més, i per tant, per mi és un gran honor, no?, pertenecer també al seu claustre, no?
Pues solo me queda dar las gracias y eso, un honor haberlos tenido aquí.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
A todos a tomar por culo. A veces también me siento una roca y viajo con alfombra para dos, para que nadie pueda vernos en lo más oscuro. Y se viene la locura de saber que nadie más estará nunca a la altura de los besos que me das. Y se viene con más fuerza, con más ganas de gritar, que harás hasta que amanezca, que sin ti yo no sé estar. Sin ti yo no sé estar. Más urgentes porque sé que el tiempo no va a perdonarnos que no estemos juntos. Y se me pone ahora la cara roja, me deja ver todo eso que no sé, me pone en forma para hacer todo lo prohibido. Y se viene la locura de saber que nadie más estará nunca a la altura de los besos que me das. Y se viene con más fuerza, con más ganas de gritar, que harás hasta que amanezca, que sin ti yo no sé estar en este mundo. Sin ti yo no sé estar. Repetías una frase lejana.
Al Conservatori de Música Mestre Goterris de Vila-real celebrem el nostre 45è aniversari amb una increïble promoció per a tu. Continuem amb la tasca en foment de la cultura musical de la nostra ciutat i aquest curs ho fem bonificant a l'alumnat de música i dansa. Recorda que el Mestre Goterris és un centre autoritzat en el que pots obtindre la teva titulació oficial. Ya está la matrícula oberta. Te esperem.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Usa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
Dos rosas, dos margaritas, dos tulipanes y dos gafas Mo graduadas con antirreflejante. Porque la primavera también llega a Multiópticas y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejantes por solo 99 euros. Y unas pueden ser de sol, también graduadas. Esta primavera es Mo, solo en Multiópticas.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Agricultor, serrar y podar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable. Cuando más lo necesitas. Oferta de batería, más tijera, más sierra profesional. Y puedes probar antes de comprar, porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol. Teléfono 964-32-2041.
Atención fans de los Minions, este verano los Minions vuelven a McDonald's. Por la compra de tu McMenú grande o menú ensalada más un euro, consigue una toalla o botella promocional. ¿A qué es una pasada? Vive las aventuras de Gru y los divertidos Minions en McDonald's y crea recuerdos inolvidables con tus personajes favoritos. Corre a por tu toalla o botella. Y recuerda, McDonald's Castalia abre los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana. Ven a disfrutarlo.
I el grup municipal Vox de Villarreal representat per la seva portaveu, Irene Herrero, ha presentat una moció al ple de l'Ajuntament amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat urbana per a les persones amb discapacitat visual a través de la instal·lació de semàforos sonors. Irene, bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè proposa que les persones que són invidents puguen tindre una accessibilitat com cal, no?
Una accessibilitat segura. El que estem demanant és seguretat. Ens vam enterar que l'Ajuntament estava preparant les pliques per al manteniment dels semàforos de la ciutat, de Villarreal, i vam pensar que una bona opció, vam estar barallant-lo i vam veure que sí, que una bona opció era dins d'aquest contrat intentar ficar els semàforos de peatons sonoros, perquè la gent amb poca visibilitat o nul·la visibilitat poguera passar en tranquil·litat, perquè evidentment pues no veuen els ninotets. S'han de fiar pues, de les persones que tinguen al costat o del gos que els acompanya, i van pensar això, que era una bona solució per ells poder passar en tranquil·litat i en seguretat per creuar els carrers.
Han demanat un estudi previ.
Sí, hem demanat un estudi previ perquè ja n'hi ha molts semàforos ficats i per tant a lo millor pot ser una gran despesa, un gasto molt gran per a l'Ajuntament el ara tindre que implantar-ho en tots els semàforos. Per tant, el que demanem el primer punt és un estudi per veure si és viable, si econòmicament l'Ajuntament pot fer-ho, que estudie en aquest estudi valga la redundancia, 15 semáforos son es 15 semáforos peatonals son es que més se activen a la hora de pasar es peatons, que son es que més se gasten. Uh-huh. ¿Vale? Y a partir de ahí, por lo menos, a esos semáforos y a snows que se instalen, que se fique ya ese mecanismo.
Uh-huh. Pero es que pensen en la contaminación acústica nocturna, para que entengan que existe también un dispositivo, ¿no?
Correcto. Ni han dos tipos de... Bueno, ni han molts, pero nosotros plantegemos dos tipos diferentes. El primer es un método que se diu, es conegut, el sistema Pavlue, que es... mitjançant el mòbil, les persones amb poca visibilitat o nula visibilitat porten una aplicació en el mòbil i per Bluetooth el semàforo detecta que ese mòbil s'està arrimant a ese semàforo i per tant automàticament ja la següent vegada que s'activa el pas de peatons el farà sonoro. Uh-huh. Si no s'arrima y ese móvil al semáforo, pues no se faría sonoro, sería el llums conforme ara. Y un altre método es el portar un mando. Les persones invidents porten un mando y quan s'arrimen al semáforo, apreten el botó del mando com quan obris la porta de ta casa pa el garatge, pues lo mateix, tu apretes el botó y el semáforo y entonces el semáforo la següent vega que se activa en verd fa el soroll per a que ells sapien que poden passar. Evidentment, si de nit no el gasta ningú perquè estem tots dormint, pues quan se fiquen verd no sonarà i no molestarà tampoc a ningú.
A més, en esta moció el que vostès volen és que complisquen aquesta obligatorietat dels nous semàfors en cas de que no se pogueren en els altres que a partir d'ara se col·loquen, no?
Sí, correcte, com li havia dit, la intenció és a partir de l'estudi. El que estem demanant és que se implante en els semàfors que més se gasten, però sobretot en els nous que se vagin a instal·lar ja que vinguen en tots.
Este matí hem tingut junta de portaveus.
Sí, comissions i junta de portaveus, tot.
Algo a destacar sobre això?
Bé, pues, en la junta de portaveus li puc dir que hem estat mirant el ROM de l'Ajuntament, que portàvem ja molt de temps demanant-lo, i que el tenim quasi acabat, l'estem acabant de tancar entre tots els portaveus dels partits, i si Déu vol, pues a lo millor no vull dir fetges, però a lo millor en un parell de mesos ja tenim ROM.
Estan tots d'acord?
Sí, evidentment l'estem fent entre els quatre partits que estem en l'Ajuntament. Uh-huh. Està el PSOE, està Compromís, està Partit Popular i estem Vox, i estem tots, estem fent un consens pa poder-lo tirar endavant.
El ple es farà el pròxim dimecres. Ja saben el que portaran al ple, és a dir, per part de l'Ajuntament, el que anirà al ple.
Sí, n'hi ha diverses mocions i després...
Per part de l'equip de govern em referisc, eh?
Per part de l'equip de govern, pues, n'hi ha tres pagaments. Que això suposa que, pues, que vindrà Sabina, que és la responsable de la Conselleria d'Hacienda a explicar-li.
Sí, li dic això perquè hi ha moltes empreses ben pendents d'aquests pagaments que se portaran a este ple. Vostè ja sap que hi ha empreses implicades, sobretot perquè a partir d'ahí cobraran o no. Uh-huh. A vostès n'han passat els informes?
Sí, nosaltres ho tenim tot i ho hem estat revisant i bé, pues en el plenari decidirem.
Encara no ho tenen clar?
No. No, la veritat és que no. Ja ens hem reunit, ja m'està parlant-lo, com vostè sabe, l'equip que tenim en Vox, però la decisió definitiva encara no la tenim.
On tenen ese sentiment encontrat a l'hora d'aprovar el pagament? Perquè imagine, vostè té empresa, evidentment, i sap lo que costa, no? On està el sentiment encontrat?
És que no són pagaments a empreses el que ens entren. Són pagaments per la recollida de FEMs i coses d'estes. No són factures a empreses que li dec diners.
O sigui, el que vostès recibissin són pagaments a serveis que s'han prestat a la localitat.
Sí.
En els que poden o no estar d'acord, no?
Correcte. Això és el que hem de decidir encara.
Canviarien la forma de fer les coses?
N'hi ha moltes coses que canviar en aquest ajuntament. Nosaltres sempre ho hem dit, el que és que pues, ara està governant el PSOE i el PSOE té una forma de funcionar i Vox pues, distem molt de la forma que ells tenen.
Ja tenen l'esborrany del pressupost del 2024?
No tenim res. Així de clar, res. Sí que ens han dit avui en una comissió que ens farien arribar uns números i uns bocetos que havien estat fent, però que bé que arribamos, no ens ha arribat bé, res encara, i ni tenim res, ni informació, informació nula.
Uh-huh. Ha vist els grups que vindran a les festes de la Mare de Gràcia?
Sí, bueno, vaig veure en l'Instagram. Jo tinc Instagram i Facebook. Bé, jo crec que n'hi ha per a tots els públics i per a totes les edats, que és el que sempre s'ha intentat i el que sempre intenta la comissió de festes. Jo ja li vaig dir que jo el treball que feia en la comissió de festes els apoyaria en tot el que poguera, perquè és gent que està ahí treballant i col·laborant sense cobrar ni un euro, i per tant tenen el meu recolzament el fer tota la feina que fan altruistament.
Uh-huh. L'alcalde ha renunciat a la presidència de la delegació espanyola en el Congrés de Poders i Regionals del Consell. Que li ha paregut esta renúncia per part de l'alcalde de Vila-real?
Bé, ell portava ja molts anys com a president, crec que eren 5 anys. Suposo, jo no he parlat d'ell, no em comenta res. De fet, crec que no l'he vist des de que ha sigut aquesta notícia, crec que no mos hem creuat, no mos hem cruzat. Què pense? Pues supose que és que a lo millor estava agotat ja de tanta feina. O de aparèixer a tants llocs i estar presidint i estar col·laborant en tants llocs.
Com anar la peregrinació a la tomba de l'home primer?
Pues molt bé, agotats, però la veritat és que va ser molt bonica, va ser molt sentimental, i jo no m'esperava el que vaig veure. Jo no havia anat mai, és veritat, jo no havia anat mai. Vam anar Fernando i jo, vam anar els dos, i la veritat és que vam eixir molt contents, i la germandat i l'amistat que n'hi havia, espectacular.
Hem anunciat que s'obre la piscina municipal, hi ha hagut crítiques de que no es deixen menjar, que tenen que comprar un bono, no poden comprar una entrada única, i han dit que posaran una màquina expendedora. Què li ha paregut tot això a vostè?
Respecte a les entrades o respecte al menjar?
Bueno, uns que diuen que no es deixen menjar, els altres la màquina expendedora que diuen que s'instal·larà en breu.
Bé, jo crec que no es deixen menjar perquè el que passava els altres anys és que n'hi ha gent molt incívica, n'hi ha gent que és cívica i sí que arreplegava tot el fem, tots els papers, totes les botelles, però n'hi ha gent que acabava de menjar i se ho deixava allí en el césped i se n'anava a sa casa. I per tant això ha comportat el que no deixen menjar dins de les instal·lacions. Crec que si tots ficarem un poc més de la nostra part, no tindríem que arribar a este punt. Per exemple, avui en les comissions estàvem comentant, no recordo exactament qui, pues, crec que era Dora de Compromís, havia comentat que l'havien cridat perquè al paratge del Termet se veu que este cap de setmana han hagut moltes festes d'aniversaris, de cumpleaños, i el famós baby shower, que ara està de moda fer el baby shower, per veure si és xiquet o és xiqueta. I la gent este cap de setmana han acabat aquestes festes i n'hi havien hasta fils de traques. Fils de traques, paperells de colorins per terra. Clar, això és responsabilitat de qui fa la festa, el arreplegar tota aquesta basura. Per tant, en la piscina el que passava era el mateix, que la gent acaba la festa o acaba de menjar i se ho deixen tirat en terra i no pensen que darrere té que anar una altra persona a netejar-ho per poder fer la seva festa. Uh-huh. Per tant, reconec que part de responsabilitat de que s'hagin pres aquestes medides és perquè els ciutadans som alguns cívics. I respecte als bonos, està bé el que n'hi hagi en bonos. Jo antes me queixaria de per què no està oberta ja. Perquè jo passe moltes vegades per allí i per al costat del riu se veu i la piscina està d'un mes i mig buida. En tot el que comporta, que se pot trencar la piscina, se pot trencar la bassa, tenim que reparar-la. Home, reparar-la pronta i no la tingues un mes buida, perquè és que quan vagis a reparar-la, en vez d'una grieta n'hi haurà un buit. Per tant, jo apostaria per a que la piscina haguera estat oberta ja i no armar tant de jaleo.
Vostè li va preguntar al regidor en qüestió de l'àrea el per què no s'obria la piscina, perquè tardava tant.
No li ho vaig preguntar. La veritat és que no li ho vaig preguntar. És algo que sí que me xocava quan passava, però no vaig pensar en preguntar-li-ho en cap comissió.
Pues això era preguntar-li per les últimes coses i sobretot que parlarem d'aquesta moció que vostè portarà al pròxim ple. Gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
En la força de Grúas Tomás, naix Elevat. El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat-te professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
A todos los que buscáis el equilibrio, lo hemos encontrado. Disfruta de lo mejor de cada mundo con la gama híbrida de Kia y su etiqueta Eco. Ahora, con condiciones especiales hasta el 24 de junio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Fon 17, Centro Barilux Especialista.
I el Partit Popular de Vila-real ha instat a l'equip de govern socialista a obrir l'actual negociació del pressupost a les associacions de veïns de Vila-real. Escoltem al portaveu del Partit Popular, Adrián Casabó.
Des del Partit Popular de Vila-real lamentem que el govern socialista hagi vetat el principal grup de l'oposició en la negociació del pressupost i el que demanem és que almenys s'atenga a les peticions de les associacions veïnals de la nostra ciutat. No pot ser que s'ompliguen la boca parlant de pressupostos participatius i ara que porten setmanes negociant un nou pressupost no se tinga en compte les demandes de les entitats veïnals de Vila-real.
I l'Alcora promociona el Casal Jove i les activitats juvenils en els centres educatius. L'Ajuntament està duent a terme una sèrie d'accions per a donar a conèixer i acostar el Casal Jove i les activitats i també iniciatives que s'organitzen des de joventut als centres educatius. Així, el regidor de l'àrea, Eric Torner, juntament amb el personal tècnic de joventut, ha realitzat una ronda de visites per als instituts de la localitat de l'Alcora. A més, grups d'alumnes de 6è i de primària han acudit al casal per a conèixer de primera mà les seues instal·lacions. Thank you. Almassora festeja Sant Joan amb pa i porta, correfocs i música. Les celebracions tindran lloc el dissabte 22 en la plaça Botànica al Duc i el diumenge nit de Sant Joan en la zona del Roser de la Mar. La programació arrencarà el dissabte 22 amb el pa i porta del Botànic al Duc i a les 9 hores, mentre que a les 23 hi haurà correfoc i a continuació el tradicional encès de la foguera com a símbol purificador que dona la benvinguda al solstici d'estiu. A les 12 i mitja de la nit hi haurà disco mòbil a càrrec de Tic Tac Animacions. Borriana acull la jornada de cultura, del turisme i del gust. Durant la presentació han sigut protagonistes les propostes gastronòmiques de la província amb la finalitat d'analitzar la qualitat agroalimentària i paisatgística destacant el valor del producte local. Per part seva, l'alcalde ha agraït triar la capital de la Plana com a anfitriona d'aquesta important trobada i al mateix temps ha explicat que Espanya és líder mundial en gastronomia i sostenibilitat. D'aquesta manera, la trobada ha servit també per explorar com la gastronomia pot ser utilitzada estratègicament per a impulsar el turisme i la seva desestacionalització. Respecte a aquesta relació, l'alcalde ha destacat que la ferria connexió entre la gastronomia i la cultura propicia que hi hagi pobles, ciutats i països sencers que són coneguts al voltant del planeta gràcies a la seva proposta culinària. I Borriana obri el termini per a la sol·licitud de cadafals i escales per a les festes de la Verge de la Misericòrdia 2024. El tradicional sorteig d'escales se celebrarà el 17 de juliol a les 11 del matí en el Saló de Plens de l'Ajuntament de Borriana. Les festes de la Misericòrdia compten amb un total de 89 cadafals, igual que l'any anterior a aquesta infraestructura haurà de passar inspecció de seguretat per a complir amb la legislació vigent i les normes de seguretat durant el mes vinent d'agost. Enguany també està prevista una infraestructura instal·lada en la plaça Major adaptat per a les persones amb mobilitat reduïda i diversitat funcional psíquica amb la finalitat que puguen gaudir dels festejos taurins. I la portaveu del grup municipal Vox, Irene Herrero, porta al ple una proposta per a instal·lar semàforos sonors. La moció proposa realitzar un estudi detallat per a identificar eixos encreuaments més adequats per a la implementació d'aquest sistema sonor, prenent en compte factors com la població que hi ha prop amb problemes de visió, peticions ciutadanes i el nivell d'ús dels semàforos. A més, se planteja un pla de sonorització gradual i sistemàtic basat en els resultats d'aquest estudi. Mellarà dir-los que ens acomiadem fins demà, que estarem amb tots vostès a les 12 i, com sempre, pues això, més i millor. Construir